I ho hem anat dient al llarg de la tertúlia, mentre el govern de Catalunya ja té aquest nou protocol per abordar punxades per submissió química en diverses zones d'oci nocturn. Ja són 20 les denúncies per punxades d'aquest tipus a Catalunya des del 10 de juliol. De fet, ens actualitza aquesta dada avui la subinspectora de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Gemma Alfonso. Darrere d'aquests casos, de moment, no s'ha detectat cap abús sexual o cap robatori, però es tem que aquesta en pugui ser la finalitat real. Per prevenir i detectar situacions com aquestes, entre d'altres, l'Ajuntament de Barcelona ha creat aquests 4 itineraris segurs per tornar a casa. Són el Front Marítim, el Poblenou, el Paral·lel i a Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, amb aquest patrullatge de la Guàrdia Urbana des de les discoteques fins al transport públic més proper durant els caps de setmana i també estudien exportar-ho a d'altres zones. Per valorar si les ciutats ara mateix són prou segures, com es poden millorar, si incorporen aquesta perspectiva de gènere en el seu disseny, avui ens acompanya a l'estudi la sociòloga i doctora en urbanisme Blanca Valdivia. Blanca, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí, perquè ja fa dies que volíem abordar aquesta qüestió i amb tota aquesta actualitat que hem tingut, doncs amb aquests casos, com dèiem, una vintena ja de casos d'aquestes punxades, doncs hem pensat que és un bon moment d'abordar aquest àmbit, però també des d'una perspectiva més àmplia, no centrada només en aquests casos. Jo volia començar a preguntar-te si en el teu cas has hagut de canviar mai de recorregut per poder tornar a casa sortint de festa, per exemple, de matinada.
Bueno, per suposat, jo crec que totes les dones de totes les ciutats i pobles del món han hagut de pensar quin és el trajecte que fem per de tornar a casa, no? De fet, és una cosa que moltes vegades fem de manera molt inconscient, no? Ho tenim superincorporat en el nostre dia a dia.
La pregunta gairebé seria qui no ho fa, no? Perquè és això que dius, ho tenim tan incorporat, que és veritat que a vegades costa d'identificar, no? Que ho estem fent, perquè ja ho fem de forma automàtica, oi?
Exacte, ho fem de manera automàtica i especialment en els recorreguts a la nit, no?
De seguida començarem a parlar d'urbanisme feminista, però ja que en parlàvem aquest matí, no sé com valores aquesta proposta de l'Ajuntament de Barcelona de posar aquestes patrulles per vigilar la tornada a casa a les discoteques, que ara en tertúlia també ho dèiem, de, ostres, és una mesura provisional, però, clar, no hauria de ser, no? Com ho valores tu?
A veure, per una banda, nosaltres compartint molt el discurs de les companyes de l'Observatori Noctàmbules, de la companya Ana Burgos, que precisament parlaven aquests dies, no, de que l'important de les violències masclistes i sexuals i de gènere no és el modus operandi, no? O sigui, ara tenint un estat d'alarma en aquest tema de les punxades que contribueix més al terror sexual cap a les dones, no? I creiem que aquesta mesura, per una banda, o sigui, tota mesura que pugui contribuir a que hi hagi alguna dona que senti percepció de seguretat a la seva tornada a casa, va bé, ara bé, no? Per altra banda, creiem que per una banda són una altra vegada les dones les que hem de canviar el nostre recorregut per poder caminar per un lloc, per un itinerari en concret, i per una altra banda consideren que pot ser una arma de doble fil, perquè si a tu et passa alguna cosa en aquests barris i no anaves per aquest recorregut, què passarà? Que una altra vegada, no, assenyalarà aquesta dona que no caminava per aquest recorregut i si li dirà, bueno, és que no estaves anant pel lloc on te tocava, no? Llavors, creiem que restringir la seguretat de les dones a un espai concret, a un recorregut, a més en aquest tema de la vigilància de la policia, no? I de més que també consideren que realment per tenir una seguretat que sigui transversal, integral i contínua, hem de tractar de fer una corresponsabilitat de la seguretat i una vigilància més des del suport mutu i no tant des dels cos de seguretat.
Clar, sovint es pensa més, doncs, posar més policia, il·luminar els carrers o, per exemple, tancar certs espais públics en horari nocturn. Això és suficient per millorar la seguretat o aquest concepte també de seguretat va molt més enllà?
Va molt més enllà. De fet, nosaltres fa molt de temps que treballem aquest tema. Nosaltres ho hem treballat a partir dels 6 principis de seguretat que van generar, que van elaborar les companyes feministes canadenques als anys 90, i aquests sis principis són saber on ets i on vas, veure i ser vista, escoltar i ser escoltada, poder escapar i obtenir auxili, viure en un àmbit net i acollidor i actuar en conjunt. No? A partir d'aquests sis principis de fer seguretat des d'una perspectiva de gènere i feminista, nosaltres parlem de que els entorns han d'estar senyalitzats, ser visibles, ser vitals, és a dir, que hi hagi gent entorns vigilats des d'una perspectiva de la vigilància informal, formal, no? Des de la horitzontalitat, entorns que estiguin equipats i que siguin comunitaris. O sigui que és més tot un conjunt de criteris i de coses que en veritat no són abstractes, o sigui, són molt, molt tangibles per poder generar una millor percepció de seguretat.
Quan et presentàvem dèiem que formes part d'aquest col·lectiu Punt 6, que és una cooperativa d'arquitectes, de sociòlogues, urbanistes, que treballen des de fa 10 anys, si no m'equivoco, o més de 10 16. Anys. 16 anys, per tant, prop de 20 anys en la transformació d'aquestes ciutats a partir de la perspectiva feminista. Per qui no conegui aquest col·lectiu, ens pots fer 5 cèntims d'aquest que es dedica, doncs ara ens deies, des de fa 16 anys?
Bueno, nosaltres treballem per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d'una perspectiva feminista interseccional. Això vol dir analitzar quin és l'ús i com la configuració i la planificació urbana ha contribuït a incloure les necessitats dels subjectes més hegemònics i deixar darrere a la resta de subjectivitats.
Clara, ens deies, han de tenir doncs, aquestes sis claus, no? Aquesta senyalitzat, que ha d'estar visible, vigilant. Hi ha algun exemple concret en el que heu treballat, per exemple, aquí a Barcelona o aquí a Catalunya, que ens puguis posar? Perquè a vegades sona com molt efímer, no? Què vol dir urbanisme feminista? Pots baixar-nos una mica i posar alguns exemples que s'hagin treballat?
Mira, t'ho baixaré en una metodologia que hem fet servir aquí a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, recentment, precisament al districte de Gràcia, però també a Vilafranca del Penedès, a les comarques del Tarragonès i a molts llocs de Catalunya, a més de 50 municipis, que són les marxes exploratòries, que el que es tracta és de caminar per un barri concret, per un entorn concret, en un grup de dones diverses i veure, identificar quines són les coses que generen percepció d'inseguretat en termes de punts foscos, però també en termes de quina manera s'aparquen els cotxes, com és la vegetació, si hi ha algun punt, per exemple, per demanar auxili o si hi ha gent al carrer, no? Totes aquestes coses ho fem a partir de les marxes exploratòries, nosaltres identifiquem quines són les coses que generen percepció d'inseguretat i a partir de les coses que generen percepció d'inseguretat fem propostes concretes aquí s'hauria de posar més il·luminació, aquí aquesta vegetació s'hauria de retallar, aquí, per exemple, aquesta cantonada es podria posar un mirall, etcètera, no? I sobretot tenir en compte que per nosaltres una mesura concreta i general per generar entorns que siguin més segurs és que hi hagi gent al carrer, gent que sigui diversa, gent que sigui de la comunitat, que ens pugui donar un cop de mà si alguna vegada tenim algun problema.
Clar, ara ho anem entenent una miqueta més. Un dels exemples que, per exemple, em venia al cap és que hi ha moltes ciutats que, en els últims anys, per un tema de no gastar molta energia, han posat aquest enllumenat intel·ligent, no?, que quan estàs a prop o quan passes per sota, s'activa. Clar, no sé si això és una bona mesura o suposa un problema en l'àmbit de la seguretat. No ja em refereixo al de l'estalvi energètic, sinó el de la seguretat, perquè potser des de lluny podem percebre que allò és una zona fosca.
Exacte. De fet, la il·luminació no és tan important, no? És la manca de coneixement fa que moltes vegades quan es vol fer alguna intervenció de perspectiva de gènere a la ciutat es posen un munt de fanals, un munt d'il·luminació, però no es tracta d'això. Exacte.
Això.
Es tracta més de que la il·luminació sigui contínua, no? O sigui, nosaltres parlem també des d'una perspectiva ecofeminista, o sigui, no volem que la nit sembli que és de dia, o sigui, volem que si anem per un carrer que és principal, una gran avinguda, quan gires a la dreta, gires per un carrer petitó, de sobte no sigui ple d'ombres i ple de foscor, no? El que es tracta és que la il·luminació sigui contínua, tot i que sigui de nit i no sigui massa intensa, no?
Clar, em deies, hi ha diverses ciutats, no?, que estan fent aquestes marxes per detectar aquests punts. Realment hi ha cada vegada més ciutats que tenen en compte aquesta perspectiva de gènere per aplicar-la als seus carrers?
Bueno, creiem que cada cop hi ha més ciutats que fan intervencions puntuals en aquest sentit. el que creiem és que cal una visió i una perspectiva molt més transversal, no? Que això no es quedi només en un pla concret, en un projecte concret, en una marxa concreta, sinó que sigui una visió transversal, no? I per això falta coneixement tècnic i voluntat política.
Mm-hmm. En general, creieu que la situació que hi ha a les poblacions catalanes és bona, regular, dolenta, o depèn molt de cada població, de fins i tot zones o barris?
Depèn molt de cada municipi, fins i tot de cada barri. Mm-hmm. El que sí que creiem que hem de mantenir el model de ciutats compactes, de proximitat, d'entorns vitals, no? I en aquest sentit jo crec que les ciutats mediterrànies tenen tot aquest bagatge, no? Que hem de continuar mantenint, no? I que moltes vegades les situacions econòmiques ens van en contra, no? Mm.
Clar, entenc que si treballeu per la transformació de les ciutats a partir de la perspectiva de gènere, la pregunta és si les ciutats, tal com estan enteses ara, tenen gènere o estan pensades més pels homes que per les dones.
Clar, l'urbanisme tradicional que diu és que és neutre, no? La nostra crítica és que no és neutre, és que precisament el que ha fet és prioritzar un tipus de subjectes masculí, a més en una masculinitat molt hegemònica, mm-hmm. d'una persona blanca sense problemes de diversitat, de classe mitjana i sense persones al seu càrrec, i que la resta de necessitats, experiències i desitjos han quedat fora d'aquest disseny hegemònic, no? En aquest sentit, bueno, el que nosaltres creiem que s'ha de fer és un canvi de prioritats, no? Les nostres ciutats s'han dissenyat per prioritzar totes les activitats vinculades a l'esfera econòmica i productiva, i creiem que ja és hora de fer ciutats i territoris pensats per la sostenibilitat de les vides, no? Mm-hmm.
A part d'aquesta seguretat que ara parlàvem, un altre també dels focus d'atenció de l'urbanisme feminista és la mobilitat. Mm-hmm. Què voleu dir exactament amb la mobilitat? A què es refereix?
Bueno, els patrons de mobilitat de dones i homes són diferents, però això a Catalunya i a totes les ciutats del món, no? Per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona, les usuàries de bus són un 71% dones, mm-hmm. les usuàries de metro són un 61% dones, i de les persones que van a peu, un 54% són dones. O sigui, les dones en totes les ciutats del món són més usuàries de transport públic i, a més, són les que més caminen. Això està molt vinculat a la vida quotidiana de les dones, que encara són les principals responsables de les tasques de cures, i que nosaltres fem més recorreguts més poligonals i els homes fan més recorreguts lineals, no? Això són dades estadístiques, no és una cosa que ens estem inventant nosaltres.
Aquestes dades, però, m'estàs parlant durant el dia o durant la nit? Hi ha diferències entre l'ús que fan les dones del transport públic, per exemple, durant el dia, que l'ús que se'n fa a la nit?
La veritat és que no ho sé.
Em refereixo perquè potser a vegades a la nit és... No, hi ha dones que potser no s'atreveixen tant a agafar el transport públic
Clar.
Soles a la
nit. Mira, la
nostra
companya Sara Ortiz va fer la seva tesis doctoral i un estudi que es diu Nocturnes, que és precisament de dones que treballen a la nit i on es trobaven moltes dificultats per poder arribar a la feina, com per exemple a l'Hospital de Bellvitge, a un polígon, on sigui, a la nit, per la manca de transport públic, però també per la manca de percepció de seguretat, no? D'uns recorreguts que moltes vegades no existeixen i t'has de buscar la vida, no?
Clar, també lligat a això, clar, hi ha infraestructures que estan lligades a la mobilitat, com ara deies, no? Per exemple, aparcaments o altres equipaments que van lligats als desplaçaments i que també són llocs que tenen una aparença de poca seguretat, no?
Sí, bueno, en veritat tenia aquí les dades, no, de l'enquesta d'assetjament del transport públic i del 2020, i diu que el 57% de les usuàries habituals del transport públic han patit algun assetjament en els últims 2 anys. Mm-hmm. O sigui, creiem que és una dada prou greu, no? Com per I pensar tant. Què coses podem fer per millorar la percepció de seguretat i la seguretat del transport públic, no? En aquest sentit, es poden fer un munt de coses. Nosaltres hem treballat, bueno, en Ferrocarrils de la Generalitat, en l'àrea de TMB, en l'àrea de transport metropolità i de més, per fer criteris concrets, des de, per exemple, quan tu estàs esperant el metro o el Rodalies el cap de setmana, bueno, moltes vegades baixes a l'andana i has d'esperar 10 minuts, 12 minuts, tu sola a l'andana, o de vegades amb gent que et genera percepció d'inseguretat. Això, si el temps d'espera en comptes d'estar a l'andana només pogués estar també a la superfície, tu pots triar si baixes o no. O sigui, això és una mesura super senzilla, no?, que visibilitza molt bé com que les coses de les que nosaltres estem parlant no es tracta de fer una tabula rasa i fer-ho tot de nou, sinó començar a incorporar les necessitats de les persones que fins ara no s'han tingut en compte.
O sigui, per entendre'ns, seria posar el vestíbul, sense haver de baixar al soterrani, el temps d'espera que queda perquè passi el següent metro o el següent tren, sense la necessitat d'haver d'esperar en un lloc potser amb l'andana, que és un lloc més solitari, que queda més amagat o que és més complicat demanar ajuda en cas que hi hagi una situació de perill, no?
Exacte, no? O, per exemple, els passadissos, no?, que tenim aquests passadissos moltes vegades que són un espai que genera molta percepció d'inseguretat, doncs poder tenir botons d'ajuda per si et passa alguna cosa. O sigui, per si et passa alguna cosa vinculada amb violències, assetjament i demés, però també qualsevol altra cosa, no?
Un problema de salut. Exacte. O qualsevol altra situació d'emergència, no?
Sí.
Una cosa que em cridava l'atenció, que crec que vaig llegir també sobre algunes de les coses que es podrien canviar de les ciutats i que a vegades no ens n'adonem perquè és això, les hem vist sempre, és les entrades als portals o als aparcaments, no? Que sovint, doncs, les entrades als portals o als aparcaments fan com aquest forat cap endins, que això permet que quedin com aquests punts amagats. Quines altres, a banda d'aquesta, no sé si vols comentar ara, a banda d'aquesta, quins altres punts que potser a vegades no ens n'adonem perquè ho veiem cada dia a les ciutats, també podrien suposar una millora de cara a l'urbanisme feminista?
Bueno, tot el tema dels racons, el tema de la il·luminació, per suposat que sigui contínua, però en general que hi hagi elements urbans que donin suport a activitats a l'espai públic, vull dir, que hi hagi bancs, que hi hagi fons, que hi hagi jocs infantils, perquè això el que genera és que hi hagi gent al carrer, que és que és una de les coses claus.
Clar, el que passa és que segons a quines hores de la matinada, per exemple, tornes a casa, clar, és més complicat que hi hagi gens o que hi hagi nens o que es creï un entorn més favorable, no?, per poder arribar o per poder passar per aquest lloc.
Sí, per suposat, no?, però també, bueno, pues pensar quines coses hem de posar a aquest recorregut, perquè sigui un recorregut que la gent ho faci servir. O sigui, és a dir, per exemple, aquests recorreguts, aquests camins que està fent l'Ajuntament de Barcelona, no sé si està posant alguna mesura respecte a condicions físiques o només es tracta de recorreguts on hi ha més policia. O sigui, són recorreguts on hi ha més il·luminació, on hi ha informació, on hi ha, no sé, un punt d'atenció per si et passa alguna cosa. O sigui, perquè nosaltres parlem més...
El que ens han explicat avui, pel que jo he entès, que són uns punts on hi ha més presència policial. Sí que s'ha posat un punt lila, en aquest cas a la platja del Somorrostro, però de moment és l'únic que hi ha ara mateix previst.
Clar, doncs per nosaltres es tracta una mica de fer el moviment, no sé si contrari, però almenys complementari, no?, bueno, com els camins escolars, no? Es tracta de generar les condicions materials a l'espai perquè la gent faci servir aquest camí, no? O sigui, hi ha un munt de recorreguts, per exemple, si pensem en la zona de Marina i de més de les discoteques, o sigui, tota l'anada per aquests camins és horrorós, no? Perquè no hi ha quasi il·luminació, no passa gaire gent, són poc accessibles, llavors si generen espais, no?, un carrer que sigui més accessible, que estigui millor il·luminat, que hi hagi condicions, la gent caminarà més per aquest recorregut, no?
Mira, ara em apunten que sí que és veritat que en aquests quatre itineraris que s'han posat en marxa des de l'Ajuntament de Barcelona sí que s'ha augmentat la il·luminació i s'han netejat els arbustos. Per tant, no només seria aquesta presència policial, que potser seria la mesura més destacada, sinó que també s'han pres altres mesures, com aquesta que dèiem, de la il·luminació i de neteja dels arbustos, que a vegades també poden suposar un obstacle visual, m'imagino.
Exacte, no? I també moltes vegades una altra cosa que ens expliquen moltes dones és el tema de com estan aparcats els cotxes, no? Si estan en bateria.
Sí, això ho has comentat al principi i se m'ha oblidat preguntar-t'ho. A què us referiu?
Bueno, en veritat és una cosa, és un coneixement que nosaltres tenim de les dones que ens expliquen, no? Que els cotxes aparcats en bateria, bueno, generen percepció de que algú es pot amagar en comptes de quan estan aparcats
en filera, no? Un darrere l'altre.
Exacte, no? Que hi ha com menys punts on poder amagar-se, no? I tens com més visibilitat. O sigui que la visibilitat no es tracta només d'il·luminació, sinó, bueno, de tenir una continuïtat visual.
Ara que em deies a aquests barris, no? A la zona de Marina, a la zona de les discoteques, m'ha fet pensar també en alguns barris de diverses poblacions que han crescut cap a zones on hi ha, doncs, zones industrials que han de deixat de ser industrials o que en gran part han deixat de ser industrials i que doncs ara mateix combinen, no?, antigues fàbriques, algunes que potser estan buides, fàbriques doncs, que potser funcionen, empreses que potser funcionen però durant els dies, amb habitatges. No sé si aquesta és una bona combinació. Tenim l'exemple aquí a Barcelona del barri del Poble Nou, no?, que potser en un carrer el 50% són naus que durant a partir de les 8 del vespre no estan ocupades, no hi ha ningú treballant. No sé com veieu aquest model també de construcció d'edificis en barris on tradicionalment doncs, s'han dedicat a la indústria i on gran part avui en dia de l'activitat també es dedica a la indústria.
Clar, o sigui, nosaltres creiem que els entorns han de ser mixtes, no? O sigui, que hi hagi prou densitat residencial per generar aquesta percepció d'inseguretat, però això ho podem veure, per exemple, en els edificis industrials i en les activitats econòmiques, però també ho podem veure en el centre o en molts barris on hi ha una especialització molt greu del turisme, no? Perquè nosaltres, que el nostre despatx està a Ciutat Vella, moltes dones veïnes també ens diuen que, bueno, que aquesta condició de que hi hagi més gent per elles no les genera percepció de seguretat, perquè el que, bueno, són persones que són transeünts, no? Que només caminen, estan de pas per la ciutat i que si alguna vegada a alguna li ha passat alguna cosa, ningú li ha donat un cop de mà, no? Llavors, en aquest sentit, creiem que la turistització també pot generar percepció d'inseguretat.
Doncs avui volíem parlar amb la Blanca Valdivia, sociòloga, com dèiem, doctora en urbanisme, que forma part també del col·lectiu Punt 6, sobre aquesta introducció de l'urbanisme feminista, d'aquesta perspectiva de gènere en les ciutats i com es pot millorar tota aquesta perspectiva de cara al futur, i no tant al futur, sinó al present ja, com dèiem, doncs, que hi ha algunes ciutats que ho estan començant a incorporar. Blanca, moltíssimes gràcies i que seguiu fent bona feina en aquest àmbit.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu.
Passa un minut d'un quart de 12, ara de seguida tornem amb la Maria Climent.